Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. El programa d'avui serà 100% nadalenc. Començarem parlant amb el Xavier Pastrana sobre el Camp de la Sibil·la de Tarragona. També parlarem amb en Joan Pau, el lloquet dels Pastorets Montblanquins, per saber com preparen la representació d'aquest any. A més, farem un repàs de les principals propostes nadalenques a les nostres comarques. Tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. I comencem el programa d'avui, un programa que serà 100% nadalenc, amb una Nadala, com no podia ser d'altra manera, una Nadala que ens interpreta Gertrudis en el disc recopilatori Quan somrius, el millor Nadal, un disc recopilatori on tenim diversos compositors i artistes catalans que versionen o que creen Nadales, un disc que es va publicar l'any 2009, i n'escoltem ara Pastoret de Gertrudis.
Pastoret, tu que vigila, tant a la voreta del foc. Pastoret, tu que rumia, respirant tant i tant a poc. Pastoret, tu que vas aguantant el fred i esperant la senyal d'un angelet. Veus ben clar que el que ha de venir no arribarà. Cal enyorar aquella terra que acabis fugint. Cal que tornis enrere, que tu no et cal pedir. Ara que hi caus, has abandonat la dona sense saber si és cosa bona o vestir del pelegrí. Ara que hi caus, has abandonat la dona, ho has fet així, tal com sona, arrepentit pel que has seguit. Llum al fanalet, pastoret, tot és fosc i basolet. Veus ben clar que el que ha de venir no arribarà. Cal enyorar aquella terra que t'ha vist fugir. Cal que tornis enrere, que tu no et cal patir. Ara que hi caus, has abandonat la dona sense saber si és cosa bona o vestir del pelegrí. Ara que hi caus, has abandonat la dona, ho has fet així, tal i com sona, arrepentit pel que has seguit.
Pastoret, vigila!
M'estàs manegat, fas mala fila.
Pastoret, vigila!
I pastoret, que fas tan lluny
així, tal com sona, arrepentit pel que has seguit.
Vigila!
Que vas desmanegat i fas mala fila.
Vigila!
Pastoret, que fas tan lluny del teu indret.
Vigila!
Agafa la vida un miqueta més tranquil·la.
Vigila!
Vigila!
Una de les tradicions de la nit de Nadal, just abans de la missa del Gall, és el cant de la Sibil·la. Per saber-ne més coses, parlem amb en Xavier Pastrana, que és el director de l'ensemble Ovos Omnes i un dels impulsors de la recuperació d'aquest cant de la Sibil·la a Tarragona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Pels oients que no ho coneixen exactament, què és el cant de la Sibil·la?
Doncs el cant de la Sibil·la és un acte pseudo-teatral que es va posar dins de l'Església i arrelar fortament durant l'edat mitjana, on hi ha una espècie d'oracle que versa o explica com serà la segona arribada de Crist a la Terra, que coincidirà amb el final del món. És a dir, que en plena nit de Nadal hi ha un personatge dins de l'Església que explica que s'acabarà el món.
L'any 2013 vau decidir recuperar aquest cant a Tarragona. No sé d'on neix la voluntat de recuperar-lo.
Doncs mira, com t'he dit, el cant de la Sibil·la va començar a interpretar-se pràcticament a tota Europa durant l'edat mitjana, però cap a mitjans del segle XVI, en el Concili de Trento, es va prohibir tot aquest tipus, aquest acte i altres actes que s'hi han dit, es van prohibir. Però llavors, a partir de les primeres dècades del segle XX, es va començar a recuperar aquest cant aquí a Catalunya. Llavors, a València es va recuperar, a Mallorca també, i ara fa ja més poc, també a Barcelona i altres ciutats. I llavors a Tarragona encara estava pendent de recuperar això i juntament amb altres persones de Tarragona, amb la Rosa Oliver i amb la Marta Mateu, un dia ens vam trobar i em van parlar i vam dir, ostres, podríem intentar recuperar-ho. I ens ho vam proposar a la catedral i això els va semblar molt bé. I des d'això ja farà 4 anys, aquest serà el 4 any que ho farem.
No sé si estava documentat a Tarragona, al cant de la Sibil·la.
De Tarragona hi ha molt poca documentació. El mossèn Agin Anglès recull que es feia i deixa algunes notes, però a nivell documental pròpiament només hi ha una petita partitura, un tros molt petitet del cant de Tarragona, que l'única diferència que té amb altres cants de la Sibil·la que es conserven és aquest tros que està en llatí. I és per això que nosaltres a Tarragona el fem en llatí, mentre que en altres llocs es fa en català antic.
Clar, això t'anava a preguntar perquè en funció del lloc el text i també una mica la instrumentació pot variar lleugerament. No sé com és la de Tarragona.
Mira, això de la instrumentació, igual que l'acompanyament, és a dir, el cant de la Sibil·la bàsicament és una melodia que canta la Sibil·la i una resposta que fa el cor cada vegada. I això, durant al llarg dels segles, ha anat canviant i s'ha fet doncs, com, més o menys com s'ha volgut, al llarg del temps i dels espais també. Llavors, no podia no tenir res a veure el que feia Barcelona amb el que feia o Lleida o el que feia una altra ciutat d'Europa. L'únic que sí que la melodia presenta bastantes semblances entre uns llocs i uns altres. Per tant, a partir d'aquí, cadascú té bastanta llibertat a l'hora de posar-hi els instruments que vulgui. En el nostre cas, fem servir l'orgue, evidentment, de la catedral, i també fem servir dues xirimies, que són dos instruments antics, també, un sacbuig i un baixó, que és el sacbuig i baixó són els pares o els avis, per dir-ho així, del trombó i del fagot. Llavors, amb aquests instruments anem acompanyant de tot el cant.
Per què decidiu posar-hi aquests instruments i no uns altres?
Bé, eren els que teníem potser més a mà, també, i bé, no deixen de ser instruments antics, que també donen un color concret, diguem-ne, que no et donarien els instruments moderns i que potser s'adequa més a aquest tipus d'acte musical.
No sé si teniu relació amb altres cants de la Sibil·la que es fan pel territori.
Bé, normalment, quan et poses, diguem-ne, a reconstruir-lo o avançar com el faràs, doncs clar, mites que fan en altres llocs, diguem que de fet, és el que segurament es feia fa molts anys, és a dir, anaves a una ciutat, escoltaves, ah, mira, això ho fan així, doncs ho podíem copiar, i una miqueta, doncs agafes idees i ho fas després a la teva manera, no? I de fet, a partir d'aquí, doncs, per exemple, sé que aquest any també es farà a Reus, a la Misericòrdia de Reus, al Cant de la Sibil·la, i es fa partint de la versió que fem nosaltres a Tarragona, però segurament seran, doncs, canviaran algunes coses que els aniran ben bé, però ja és part, diguem-ne, d'aquesta tradició, i la gràcia precisament és que canvia una miqueta d'un lloc a un altre.
Com dèiem, des del 2013 que es va decidir recuperar aquest cant de la Sibil·la a Tarragona, no sé amb quin suport institucional o no institucional compteu o com es financia aquest cant.
Doncs, tot i que jo no, això no ho porto exactament jo, però diria que aquest any tenim suport de l'Ajuntament de Tarragona, de la Generalitat també, depèn dels anys, sí, també suposo que pues, cada institució col·labora com pot i quan pot, per tant. El que sí que és veritat és que sense aquests suports no es podria fer el Cant de la Sibil·la, perquè està fet amb músics professionals, evidentment, i per tant té un cost. Però bé, de moment ho hem pogut anar tirant endavant durant aquests últims 4 anys i esperem que sigui per molt més.
En els últims anys hi ha hagut bastants cants de la Sibil·la que s'han recuperat, a les nostres comarques també, però arreu del territori. No sé per què creus que en tan pocs anys n'han reaparegut tants.
Bé, això m'ho han preguntat moltes vegades, com la pregunta que m'han dit, què té el cant de la Sibil·la, que és difícil d'explicar, no? Jo sempre dic el mateix. El cant de la Sibil·la és una cosa que es va fer durant 600 anys a les esglésies catedrals de tota Europa i que es va deixar de fer perquè hi va haver una prohibició, no pas perquè, diguem, perquè passés de moda o perquè la gent li deixés d'interessar, sinó que va ser perquè es va prohibir. Per tant, alguna cosa deu tenir. La veritat és que ara mateix és un tipus de música, un tipus d'acte musical que està molt lluny del que nosaltres estem acostumats, perquè és una melodia que es va repetint i que l'únic que canvia bàsicament és el text i potser l'acompanyament. Evidentment intentes fer-hi, la solista hi pot fer modificacions, igual que l'acompanyament també se'n poden fer, però bàsicament és com una espècie de mantra. Abans de començar el Nadal, de tenir un moment de tranquil·litat, de seure-hi durant 20 minuts, escoltar senzillament una cosa que es va repetint i poder-te fixar en el text i poder reflexionar i fer. Tenir un moment d'això per pensar que amb els temps que corren i que han de venir, doncs, mira, no està malament del tot.
Per la gent que no l'ha vist mai, què li diries? Perquè almenys una vegada anés a veure un cant de la Sibil·la, sigui el de Tarragona o sigui el de l'església o recinte que tingui més a prop.
Doncs, mira, per exemple, en el cas del cant de la Sibil·la de Tarragona, que és el que jo conec més, jo penso que només pel fet de poder venir a la catedral de nit, que a més el cant de la Sibil·la es fa amb els ulls apagats, que tampoc no és molt habitual poder estar a la catedral i estigui pràcticament a les fosques, i sentir, imaginar, diguem, que o en plena edat mitjana o fa 300 anys que hi havia gent que estava visquent el mateix que estàs vivint tu en aquell moment. Crec que això et dona una perspectiva molt, molt interessant de tot plegat, no? I a més, després, jo també dic, molta gent que no té per costum, per exemple, anar a concerts o que sent el cant de la Sibil·la per primera vegada, i tothom ens ha dit, ostres, que bonic, que interessant, i és tot plegat, diguem, no és només la música, sinó que és la música, és el moment, és l'entorn, evidentment. Jo penso que és tot un event, diguem, més enllà del musical, que no deixa ningú indiferent.
Ja per acabar, si volem venir a Tarragona, el lloc és la catedral, horaris?
Doncs és a la catedral, el dia 24 de desembre, a les 11 de la nit. I en aquest any, concretament, també farem el cant de la Sibil·la el dia 30 de desembre, amb els omnes, a la Selva del Camp, a l'església de la Selva del Camp, a les 8 del vespre, per si algú doncs, no es pot venir el dia 24, doncs també pot tenir aquesta segona oportunitat.
Perfecte, doncs Xavier Pastrana, director d'Ensemble Obos Omnes i un dels impulsors de la recuperació del cant de la Sibil·la a Tarragona, moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé. I seguim amb discos recopilatoris de Nadales de diversos grups o de versions de Nadales. De fet, la setmana passada d'aquest disc que escoltarem ara tots seguits en vam escoltar una, perquè és el disc Ara ve Nadal, una mirada actual al cançoner del Nadal valencià. La setmana passada escoltàvem Tampa Tam Tam del Diluvi i ara escoltem A Betlem me'n vull anar del grup Tardor.
A Belém me'n vull anar i un tabal m'he d'emportar. A Belém me'n vull anar i un tabal m'he d'emportar. Tam, tam farà el meu tabal, xivilim, xivilam. Si voleu venir, a Belém me'n vaig.
Una de les tradicions nadalenques per excel·lència a Montblanc són els pastorets. Per conèixer més coses d'aquesta tradició, parlem amb en Joan Pau, que és el lloquet d'aquests pastorets de Montblanc. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quants anys fa que representeu els pastorets a Montblanc?
Doncs anem ja pels 78 anys de pastorets a Montblanc.
No sé com va néixer aquesta tradició.
És complicat, perquè en temps de la guerra, entre que l'associacionisme estava com prohibit, i a més aquest teatre en català, no? Doncs se'ls van haver d'apanyar com van poder. Jo desconec si abans de la guerra ja feien pastorets, però no eren ben bé els pastorets de Folk i Torres, no? Sinó que es feien adaptacions. A més, també hi havia aquestes coses de gènere, no?, que sobretot les noies doncs, no estaven ben vistes dins dalt d'un escenari, i els feien fer també paper de nois. I entre tota aquesta complicació, doncs, penso que és un mèrit haver aconseguit aquests 78 anys.
Clar, com dius, feu els Pastorets de Folk i Torres. No sé si és l'original o hi heu fet algunes adaptacions al llarg d'aquests anys.
En els últims 30 anys, 40, sí que s'han fet els de Folk i Torres. Abans, com t'he comentat, sí que es feien altres adaptacions, perquè Pastorets, el que és Pastorets, hi ha moltes obres. Hi ha també els de Serafí Pitarra i entre altres autors.
Hi ha un grup de teatre darrere d'aquesta representació o és, de fet, una entitat pròpia que fa la representació?
Tot això ara està en ple canvi, perquè fins ara era com una subsecció de la parròquia. El teatre, de fet, és conegut com el centre parroquial perquè és propietat de l'Església, no? Llavors era aquesta subsecció de la parròquia, que avui en dia amb les noves legislacions i els nous decrets s'ha hagut de constituir com associació de teatre. I bé, doncs al voltant d'una quarantena de persones cap a aquestes dates ens comencem a reunir, comencem a assajar, tornem a ficar el dia al vestuari, els decorats, i mira, ara estem en aquest ple canvi, no?, de constituir-nos com a grup de teatre.
Clar, això t'anava a preguntar quanta gent hi ha darrere d'aquests Pastorets de Montblanc i més o menys quan us poseu a treballar en la representació?
Doncs som una quarantena de persones, entre actors i actrius, tramoia, tècnics i voluntaris, gent de maquillatge, tots els que col·laboren, i comencem a treballar-hi, i amb això hi ha dos grups de persones, no? Hi ha els que... Bueno, depèn de l'implicació de cadascú, no? I, per exemple, jo que formo part d'aquest grup motor, per dir-ho d'alguna manera, des de l'estiu passat, a voltants d'agost, que ja hi treballem.
Una de les característiques a Montblanc és que de les quatre representacions que feu n'hi ha dues que són juvenils. Com és això?
Sí. Bé, va néixer la preocupació de la continuïtat dels Pastorets, no? Llavors, una manera de consolidar aquest projecte era crear una colla infantil. D'aquesta manera t'assegures, no?, doncs, aquesta escola de formació d'actors que quan ja estan preparats o quan ja tenen una edat per entrar a lo que és la colla gran, entre cometes, doncs fan el pas. Va néixer sobretot d'això, de la necessitat de tenir aquesta mica de coixí que vagi facilitant actors. Perquè ens costa molt trobar actors i actrius.
Ara mateix, però, tenim relleu? Podem assegurar que hi haurà pervivència d'aquests Pastorets de Montblanc?
Doncs ara mateix no hi ha relleu, perquè hi ha un salt d'edat bastant abismals. Però bé, tot indica que d'aquí uns anys sí, no? Per exemple, ja soc dels més grans, no?, que hi ha dins del grup. Per tant, sí que a vegades m'he plantejat, ostres, si un any més, tal, depèn de qui vingui al darrere, perquè tampoc no es tracta de deixar el grup, no?, sense aquesta mena de relleu assegurat.
Quantes persones calculeu que passen pel conjunt de les representacions?
Doncs l'any passat es van moure al voltant de les 1.200 persones, que és un número que està molt bé.
No sé què creus que tenen d'especial els Pastorets, i en concret els Pastorets de Montblanc.
Jo penso que són diferents factors, no? D'una banda és aquest teatre, que és conegut com el centre parroquial, que ara se'l passarà a anomenar Centre Cultural Sant Jordi, vist el conveni entre Ajuntament i Parròquia, que és un teatre peculiar, és un teatre molt, 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 molt antic. És un teatre que també neix d'aquestes associacions dins de l'Església, que sobretot en època franquista l'Església feia paraigües perquè la gent se pogués associar, i bé, té un encant especial. Altra cosa que destacaria són els efectes especials, entre cometes, que fem, no? Perquè aquest teatre, el sentit, té un encant, però també té unes limitacions. I llavors no podem equipar, doncs, de grans màquines de fum o de grans instal·lacions elèctriques, no? I llavors, per exemple, no, el que són els llamps i els trons els fem amb una planxa metàl·lica, i bé, altres secrets que tenim. I després, tercera, per acabar, és el grupet de gent, no? Que d'alguna manera tots som fills i filles, no?, de gent que també al seu dia va ser pastorets, no? Per tant, també s'ha creat com una mena de família de gent que realment estima els pastorets.
Clar. I al final tanta gent anant a veure els pastorets demostra que hi ha com una tradició d'anar-hi, també.
I tant, mira, aquesta és una cosa que m'havia deixat. L'altra cosa seria aquesta tradició, no?, de Nadal, Sant Esteve, el dia 27, depèn com caigui, i després Cap d'Any i Reis, que són els infantils, doncs que hi ha tradició a Montblanc aixecar-se a dinar, perquè aquests dinars d'aquestes festes s'allarguen, i anar cap al centre parroquial a veure els pastorets.
Ja per acabar, doncs, dies i horaris d'aquestes representacions dels pastorets de Montblanc.
Doncs el dia 25 i 26, el dia 1 i el dia 6, i tots a les 5 de la tarda, comencem a la mateixa hora.
I si volem comprar entrades, ho podem fer?
Les entrades se poden comprar anticipades a la llibreria Requesens, que és el carrer Ribera de Montblanc, i si no, el dia de l'estrena, a la taquilla.
Perfecte, doncs tenim una cita més aquest Nadal, si volem, a Montblanc, a veure aquests pastorets. Joan Pau, Lluquet dels Pastorets de Montblanc, moltes gràcies i molta sort aquests dies finals i en aquesta recta final abans de l'estrena.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, vagi bé.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
Abans de parlar de les activitats més destacades aquests dies a les nostres comarques, m'agradaria parlar-vos del foc durant les nits de Nadal, perquè durant la nit del 24 de desembre, la nit de Nadal, són moltes les poblacions catalanes on és costum d'encendre focs, ja sigui en forma de fogueres o bé en forma de torxes fetes amb tot tipus d'herbes. Aquesta és una pràctica hereva de mil·lenaris ritus propiciatoris de fertilitat i d'expulsió del mal. Són nombroses les poblacions on la nit de Nadal, abans o després de la missa del gall, s'encén una gran i cèntrica foguera. Aquesta foguera de mitjanit és el centre de reunió veïnal i eix de la celebració gastronòmica o ressopó nadalenc posterior. Sobretot és comú en diversos municipis de l'Alt Empordà, com Sant Llorenç de la Muga, Agullana, la Jonquera o Boadella d'Empordà, on s'hi encenen fogueres la nit de Nadal. A Sant Llorenç de la Muga, abans de la missa del gall, s'encén una gran foguera que està preparada dies abans amb piles de fusta i llenya i troncs d'arbres guardats per a l'ocasió. El foc s'encén hores abans de les 12 de la nit i després de la missa del gall serveix, com dèiem, per fer el tradicional àpat, en aquest cas botifarrada amb pa, oli i porró. El foc permet alleugerir el fred i allargar les tertúlies d'aquesta nit de Nadal. A Boadella d'Empordà, la tradició explica que en temps molt reculats, els pagesos solien cremar a la foguera els mànecs vells de les aixades, amb la creença que això assegurava una bona collita per a l'any següent. També encenen fogueres la nit de Nadal en diferents poblacions d'Osona, com Tavertet, amb botifarrada popular inclosa o Rupit. Un altre tipus de focs que s'encenen la nit de Nadal són els que tenen per protagonistes a unes teies o torxes més o menys grans, elaborades d'una forma o altra segons la població i fetes amb diferents tipus d'herbes seques. En molts indrets s'utilitzen per anar a la missa del gall com si fossin llanternes i s'apaguen en arribar al temple, mentre que en d'altres casos s'encenen després de que es proclami el naixement de Jesús a les 12 en punt. Una de les festes amb torxes de la nit de Nadal més destacades al nostre país i que més han sofert una revitalització molt recent és la festa de la Fia Faia, que se celebra a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola, al Berguedà, la nit del 24 de desembre. A les nostres comarques, els pastorets, els pessebres vivents i els cants de la Sibil·la marquen l'agenda d'actes més tradicionals d'aquests dies. A l'Espluga de Francolí en parlàvem més a fons la setmana passada. Durant els dies 23, 24 i 26 s'hi realitza el pessebre vivent. Es tracta d'un pessebre estàtic que endinsa els visitants als barris del Caputx i el Castell, on es poden veure les escenes de la vida quotidiana dels jueus situades a l'època del naixement de Jesús, però ubicades en les cases i carrers de l'Espluga Jussana i l'Espluga Sobirana, els dos nuclis medievals on també vivien dues comunitats jueves. A més, el pessebre inclou escenes bíbliques com l'Anunciació a Maria, l'Anunciació als pastors, el naixement i l'Epifania. Els dies 27, 28 i 29 de desembre, el pessebre vivent de Valls arriba a la seva setena edició. Aquest pessebre vivent, el de Valls, és un espectacle que a partir de les escenes bíbliques tradicionals i la historiografia local repassa algun dels principals fets que han esdevingut a la ciutat. Enguany, aquest pessebre es mantindrà l'estructura de cinc parts històriques: edat antiga, edat mitjana, renaixement, barroc i edat contemporània. Els visitants, amb les diferents escenes, podran conèixer, a través de recreacions històriques i teatrals, alguns dels esdeveniments que han caracteritzat la història de la ciutat de Valls i que els portaran fins al punt final del pessebre, als arcs del celler del Paborde. Altres novetats d'aquesta edició són la renovació de tots els textos de les escenes parlades. D'aquesta manera, els visitants es trobaran un any més un pessebre renovat, tant a nivell d'escenes, ja que la meitat serà nova respecte de l'edició anterior, com de diàlegs, on podran viure una experiència artística en primera persona. Canvis que comporten també un treball previ de renovació dels elements escenogràfics i de vestuari. Com cada any, des de fa 20, l'Associació Masia de Castelló organitza el Pessebre dels Estels. Enguany se celebrarà els dies 23, 26 i 30 de desembre i 6 de gener. I un altre pessebre vivent de les nostres comarques, el de la Pobla de Montornès, ja va engegar les representacions diumenge passat. El podeu veure el 25 i 26 de desembre i també els dies 1, 6 i 7 de gener. Al principi del programa parlàvem del Cant de la Sibil·la de Tarragona, a la nit de Nadal, però no és l'únic municipi de les nostres comarques en què es realitza aquesta representació. A Reus, el Santuari de Misericòrdia recupera enguany aquest cant, mentre que a Valls, des de l'any 2014, s'interpreta a l'Arxiprestral de Sant Joan. També hem parlat durant el programa dels Pastorets de Montblanc, però evidentment en tenim més de propostes de pastorets. A Valls, l'obra representa el teatre principal, els dies 26 i 30 de desembre a les 6 de la tarda i el dia 29 en doble funció, a les 6 i a les 9 del vespre. I ja amb el nou any, també els dies 1, 3 i 6 en sessió de tarda. La representació dels Pastorets de Valls és l'espectacle estàndard del grup de teatre principal de Valls i constitueix un dels grans esdeveniments teatrals de l'any. Precisament el treball ballenc sobre el teatre popular en els anys 50 i 60 del segle XX va ser clau per l'actualització de la manera de fer pastorets a Catalunya i va marcar la pauta en el ressorgiment d'aquest espectacle nadalenc, molt especialment a les nostres comarques. El grup del Teatre Principal de Valls és hereu del grup de teatre de la Congregació Mariana, predecessor seu en la representació nadalenca amb la versió titulada La Flor de Nadal. Al Pla de Santa Maria, els pastorets s'hi representen els dies 23, 25 i 26 de desembre. A Tarragona podeu veure la versió de la companyia La Golfa, al Teatre Tarragona, el dia 30. Es tracta d'una versió tarragonitzada i modernitzada, i també una mica canalla, del clàssic del teatre popular català de Josep Maria Folch i Torres. Un guió que reinventa cada any per oferir un espectacle familiar diferent, amb les aventures dels dos rabadans, i amb moltes dosis d'ironia. Si sou de la versió més clàssica, a Tarragona hi podeu trobar el de l'Associació La Salle, al mateix Teatre Tarragona, el 4 de gener. I a Reus ja ho tenen tot preparat des del Patronat Foc Nou per la representació dels retaules vivents de la ciutat. Enguany serà ja la seva 29a edició. Es tracta de la representació de 8 escenes bíbliques amb escenaris independents l'un de l'altre, que van des de la creació fins al taller de Natzaret, passant per l'Anunciació a Maria, l'Anunciació als pastors al Palau del rei Herodes o el Naixement i els doctors de la llei. Els dies de representació seran el 22, 23, 26 i 30 de desembre a les 8 del vespre i permetran fer un itinerari per la plaça del Castell, placeta dels Retaules, l'absis de Sant Pere, la plaça de les Feixeteries Velles i la portalada de Sant Pere a Reus. Cantades de Nadales i tions pels carrers seran la tònica general d'aquests dies als nostres municipis. Un dels tions més esperats és el d'Alcover, el dia 26, ja que es tracta d'un dels més grans de Catalunya. A Alcover també hi tenim pastorets, el dia 30, a càrrec de la companyia La Reclosa. A més, ja començaran a arribar patges reials a molts dels nostres municipis, així que estigueu a l'aguait.
Terra de Festa, amb Jordi Robert.
Quin dia és avui? És aquell un cop més. Allò en la neu cau, els amics fan regals i saps què és el moment. Quan escoltes com canten Santa nit, m'agrada escoltar, em sento millor, com si m'escalfés vora el foc. Avui els nens bons obriran els regals que el Pare Noel els ha deixat. We'll be right back.
Jo voldria que tot l'any fos com Nadal, del grup Glaucs, d'aquest disc recopilatori de Nadales quan somrius, el millor Nadal, un disc del qual al principi del programa ja n'escoltàvem una cançó de Gertrudis i ara hem escoltat aquesta cançó de Glaucs i passem del disc recopilatori de cançons de Nadal del Principat al disc recopilatori de cançons de Nadal del País Valencià. Hem escoltat abans la cançó Avetlem en vull anar del grup Tardor i ara escoltem Pastorets i Pastoretes d'Arthur Caravan. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana amb Pastorets i Pastoretes d'Arthur Caravan. Recordeu que podeu recuperar aquest i tots els programes a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Nosaltres ens anem al ritme de la Mireia Vives i el Borja Penalba amb una altra Nadala, així que només queda desitjar-vos que passeu unes molt bones festes de Nadal. Salut i fins la setmana vinent.
Mariana va per terra i en el portal va parir. I Sant Josep se mirava aquell infant empolit.
Quin llit tan encortinat, tot en ramat de violes, els pilars eren de sucre, els llençons de codonyà, cada mosca que passava se li enduia la meitat. Passa una, passen dos, passa Sant Roque del Gos, Sant Antoni en el porquet, i l'abuelo Colomer, tots els peixos de la mar acudiren a ballar. Eixi el més xicotet, ballava més garrider, amb la cueta torteta i feia una passadena. Després vingueren les monges i amb les monges els canonges. Els canonges de la Seu, de la Seu i el Micalet. Ai, quin soroll de campanes, de campanes i masclets. Allà venen bous i vaques i gallines sense bates.
I gais amb caporrutxec i una lloca amb cinc pollets.
La lloca feia cop-cop i la tiraren al foc, i els pollets feien piu-piu i els varen tirar al riu. Mariana va partera i en el portal va parir, i Sant Josep se mirava aquell infant tan polit. Tindaet en un pessebre perquè no tenien llit.